La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeu de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta. Durante los meses de mayo y junio, ese centro sociocultural, en colaboración con otras organizaciones, han programado unas jornadas para analizar la actualidad. Buenas tardes, Josep Martínez.
Bueno, es Prada Enrique. Sí, tal com dius, durante el mes de maig i principis de juny, a Car Revolta, i en col·laboració amb altres col·lectius com Joventut pel Clima i per l'Horta, hem organitzat les jornades en temps incerts, debats per la revolta. Conte un poc el que tenim previst. Dijous 12 de maig farem una xerrada a càrrec de Javier Felipe, investigador de l'Institut CIRCE, anàlisi i estimació dels recursos d'empremta ecològica i material d'una transició energètica en la bioregió Cantàbric-Mediterrani. El següent dijous, 19 de maig, parlarem de transició ecològica en un món finit amb Andreu Escrivà, doctor en biodiversitat i divulgador ambiental. I el 26 de maig, tots els actes de què parlem a les 7 de la vesprada, xerrarem sobre democràcies desordenades, la crisi dels partits i els mitjans de comunicació com a intermediaris de la ciutadania, amb Ignacio Sánchez Cuenca, professor de Ciències Polítiques en la Universitat Carlos III de Madrid. Per al dijous 2 de juny tenim en principi previst una xerrada al voltant dels circuits invisibles de la globalització amb Joana Bregolat, investigadora i activista ecofeminista a Fridays for Future Barcelona. Per altra banda, complementem aquests debats amb el que hem dit, una altra mirada, perspectives des de l'art. Ahir incloem tres actes. El 6 de maig a les 7 i mitja, Teatre Performance, sota el títol La Llorona, a càrrec de Linda Porn, i després col·loqui al voltant del llibre Putes Migres. El 18 de maig, a les 18:30, un acte literari de solidaritat amb el poble saharaui, i que organitzem en col·laboració amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I finalment, el 24 de maig, a les 7, una picaeta amb excusa, sota el títol Les drets socials no arriben. És un acte que organitzem en col·laboració amb Fem Xarxa, l'espai social de Car Revolta. Per acabar, només afegiré que tenim previst en els pròxims programes donar informació ampliada d'aquestes jornades i inclourem alguna o algunes entrevistes amb els participants. Bona vesprada, amics i amigues. Benvinguts una vegada més al Deu de Santa Teresa, el programa de Car Revolta per a Ràdio Clara. En el programa d'avui, en primer lloc, la companya Estela Soler entrevistarà diverses persones relacionades amb el llibre Guia de la València del primer franquisme 1939-1948. A continuació, la secció mítica que conduís el company Adelí Martínez, en roig al calendari. I ara jo mateix vos contaré algunes de les activitats que farem a Car Revolta en les pròximes setmanes. Bona vesprada, Estela.
Moltes gràcies, Josep.
El dimecres 27 hem presentat a Car Revolta la Guia de la València del primer franquisme, un llibre publicat a 2021 per la Universitat de València i la Universitat Politècnica. Posteriorment hem fet una passejada acompanyat d'alguns de les persones coordinadores del llibre per als llocs més representatius de la València franquista. Després hem aprofitat per a parlar amb algunes de les persones que han coordinat el llibre i algunes de les persones assistents. Carmen Agulló és pedagoga i psicòloga, professora titular de la Universitat de València, reconeguda per les seues investigacions sobre l'educació de les dones i en concret de les docents. També és coautora de la pel·lícula Les maestres de la República. Moltes gràcies, Carme, per prestar-te a contestar-nos a les preguntes.
Gràcies a vosaltres.
Quina diferència hi havia entre l'educació que volia donar l'Església i la que volien donar des de la secció femenina?
La secció femenina, des d'un punt de vista modern, eren més modernes que l'Església Catòlica. L'Església Catòlica sempre ha tingut un gran problema en el cos, i sobretot en el cos de les dones. I, per tant, tot el que tinguera que veure en gimnàstica, exercicis, etc., estava absolutament oblidat. En canvi, les dones de la secció femenina van trobar ahir una manera d'enganxar a gent jove, a gent que tenia una miqueta d'il·lusió o de ganes de canviar les coses, i per tant jo crec que la importància que li donava la secció femenina a la gimnàstica, doneu-se compte que elles tenien competicions de balonmano, baloncesto i balonvolea, a les tres B's que diem nosaltres, i eren les úniques que feien atletisme. Les monges, ese tipus de conservar el cos, encara que fora de cara a la maternitat, perquè realment la secció femenina elles diuen que era per a ser millors mares, una utilització sempre del cos de les dones, però com a mínim feies gimnàstica. Les monges, aquest tipus d'exercicis mai el van fer. Després, la secció femenina volia que fores una dona que tingueres una relació mínimament política en el que seria el totalitarisme. Les monges passaven totalment de la política, però al cap i a la fi, la secció femenina també tenia molta cura de tot el que era la part catòlica, és a dir, que feien les misses, els rosaris i tot. Diríem que la secció femenina li donava una miqueta d'obertura per la part de la gimnàstica, mentre que les monges durant tota l'època dels anys 40 i 50 eren molt estrictes en tot el que fora moral.
Quins factors d'aquesta educació femenina penses que han influenciat més en la construcció de la dona espanyola, en aquest cas de la dona valenciana?
Primer és el gran desconeixement del nostre cos. No sols és que desconeixes, és que després les dones no podíem tindre cap tipus de desig sexual. Les dones sempre havíem d'estar al servei de l'home. Les dones no podíem utilitzar anticonceptius. Era una repressió total de lo que seria la manera de relacionar-nos les dones. I després l'obligació de la maternitat, perquè era una obligació, fins al punt de que aquella que no era mare no estava ben vista per la societat. I jo crec que això encara ha calat. És a dir, encara n'hi ha molts problemes de dones que consideren que el tema de la sexualitat no és algo que tinguin elles que gaudir, que està en funció de, sobretot en funció dels homes. I la violència de gènere, que encara avui en dia n'hi ha moltes dones que la continuen acceptant perquè se les ha educat en que esa és la manera correcta de tindre una relació en un home. Jo crec que això és el que més ha influït i el més greu. Sobretot la violència de gènere, que ha estat molt acceptada i fins i tot recomanada per escriptors i per l'Església, vulguem que no.
Hem estat buscant en algunes webs d'escoles que continuen segregades per sexes de València i hem trobat que l'objectiu que posa d'esta segregació és l'empoderament de la dona. Què creus que busquen avui en dia, si és l'empoderament o no, les escoles que segreguen per sexe?
L'empoderament de les dones és algo que han copiat, per així dir-lo, de les americanes. Les americanes, per exemple, Hillary Clinton i esta gent han anat a llocs de dones molt elitistes que formen unes dones en un model molt concret. Dones que volen reproduir els models de poder en altres dones i en altres homes. Així, això és una mentira. És a dir, així el que n'hi ha és una segregació de sexe, sobretot en els col·legis de l'Opus. I en els col·legis de l'Opus, si tu t'agarres a llegir Camino, que és tota una reflexió magnífica, en Camino sempre s'està dient que les dones estan al servei dels homes. Així que no me vinguin dient d'empoderament de les dones, perquè si estàs seguint el precepte de José María Escrivá de Balaguer, el màxim ideòleg de l'Opus, en cap moment parla d'empoderament de les dones. És a dir, jo crec que agafen la coartada d'aquestes escoles femenines que n'hi ha sobretot als Estats Units, però que són absolutament d'elite i que jo crec que no ajuden en absolut a fer unes dones en un model de dona que canvia la societat, que és a mi el que m'importa. És a dir, a mi una dona que estigui reproduint els mateixos esquemes de poder i els mateixos esquemes de relació que fan els homes, no m'interessa. Jo crec que hem de canviar les maneres de relacionar-nos, les maneres de treballar uns i altres, i això no es fa separant els sexes de cap manera.
Moltes gràcies, Carme, per prestar-te a contestar-nos a les preguntes.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
A continuació, anem a fer-li unes preguntes a Lucila Aragó, que és antropòloga i una de les coordinadores del llibre. Lucila, en la presentació del llibre digueu que n'hi ha una extensa bibliografia sobre la Segona República i al mateix temps n'hi ha un desinterès divulgatiu sobre l'ocorregut durant el primer franquisme. Per què penseu vosaltres que n'hi ha aquest desinterès divulgatiu?
El fet fonamental és que se vol blanquejar l'origen de la dictadura i ja ha sigut un objectiu del propi franquisme. El propi franquisme, durant tota la dictadura, va modificant el seu discurs. En un principi és la creuada, després és la pau, i al final, com la república era tan dolenta, és que feren el que estava bé fer per a tornar a que el país poguera funcionar. És a dir, que el propi discurs del franquisme modifica els orígens de la dictadura, no trata de blanquejar-la. I després, durant tota la transició, pense que ha faltat la voluntat política clara de trencar en ese franquisme, perquè trencar en ese franquisme, mostrar la segona naturalesa, implicava desvelar moltes biografies, moltes riqueses obtenides de manera, ja saben com, l'extraperlo, etc., la repressió, desvelar tantes coses que era millor oblidar-lo.
Com a coordinadors del llibre, en tu cas coordinadora, per què heu triat els temes que donem nom als capítols i no uns altres?
Hem intentat que allò que va ser fonamental, com el poder, la falange, l'església, estiguin ben tractats. I després, l'arquitectura i l'urbanisme ens mostren la ciutat. Estem parlant d'una guia urbana. Volem recuperar espais per on normalment caminem i que podem, a l'hora de caminar, també recordar. I aquests capítols eren fonamentals. Els altres, el de la sanitat, perquè ens semblava que és un tema poc treballat, però que era interessant. Educació, també fonamental, perquè és l'adoctrinament, com abans ens ha comentat Carmen. En la vida quotidiana, també fonamental, perquè ens mostra com la ciutat va canviant i com també la gent viu i la nova realitat. I l'últim, amb el que acabem la guia, era imprescindible, la repressió. La repressió està, d'alguna manera, és també un tema, com el de la dona, és un tema transversal. Està, en tots els capítols hem tratat de mostrar com se reflexa la repressió, però en el cas del que va ser la repressió en aquest període, que va ser tremenda, era necessari tindre un capítol extens i fonamental. En aquest capítol de repressió hem també inclòs el que és la resistència, perquè cal parlar sempre de resistència, perquè sempre hi hagués resistència.
Hi ha col·laboradores de diversos àmbits d'investigació. Com heu arribat a elles?
Alguns d'ells ja havien col·laborat amb nosaltres en la guia del període republicà, i són companys, alguns companys d'universitat, gent coneguda, i alguns d'estos ens han facilitat arribar a uns altres, no? Hem tractat sempre buscar persones que sabien, que coneixien prou aquest tema i, a més, que estaven compromeses en l'objectiu del llibre, que és divulgar el que és el franquisme, però combatre el franquisme, també.
El llibre té continuïtat en la pàgina web, tal com hem dit en la presentació. Quins temes penseu tocar?
Sí, la pàgina web està allotjada en el servidor de la Diputació de València. La Diputació de València té una àrea de memòria històrica i en la web de l'àrea de memòria històrica se pot trobar. Si no, l'adreça és fàcil, és valenciafranquista.dival.es. Ahí la podeu trobar. En la web no reproduït el contingut, sinó el que són els capítols, però hem afegit alguns materials que no podien contenir en la guia. Per exemple, hi ha documents que se poden descarregar, que són documents originals, que hem trobat en biblioteques i en arxius. També en cada capítol algunes imatges que no estan contingudes en el llibre. Volem que siga algo viu i anem afegint coses noves, investigacions, articles, troballes que encara no tenim, que tinguen un lloc que ni s'he puesto. A banda, hi ha alguns extres que no estan en la guia, per exemple, un que m'agrada particularment, que és qui és qui, una miqueta per a reconèixer aquests personatges, la majoria per ser homes, perquè en aquest temps la dona no ocupava l'espai públic, estava recluïda. Conèixer qui era qui en aquest moment tan fosco i tan terrible del primer franquisme.
I ja per acabar, quins aspectes d'aquests anys de franquisme penses que perduren actualment en la societat valenciana?
Les formes més evidents de feixisme, afortunadament, pues, han desaparegut en el temps, les més públiques, però hi ha conceptes relacionats en el nacionalcatolicisme
que tenen a veure, per exemple, en el masclisme, en la misogínia, en l'individualisme que abans comentaven, en el paternalisme, que continuen. Són malalties que costa molt llevar-nos de damunt i que, a més, són reproduïdes de manera constant perquè hi ha sectors que s'afavoreixen d'algunes d'aquestes actuacions i, a més, en l'actualitat, un renaixement de l'extrema dreta que vol ser la heredera d'aquest passat franquista i aquests temes que, potser, en els que havien avançat, pot ser que en aquesta gent d'extrema dreta tornem enrere, no? I és molt perillós i per això la nostra voluntat en esta publicació és contribuir a desblanquejar el franquisme, reconèixer i conèixer què era per evitar que se torni a repetir situacions com aquella.
Moltíssimes gràcies, Lucila Lagó, per la presentació i per l'entrevista que hem fet.
A vosaltres, a Carre Volta, perquè sempre acolliu les nostres propostes i sou molt bons companys.
I ara a continuació, a Mèxit al carrer, algunes de les persones assistentes a la presentació del llibre donarem una passejada per el centre de València i pararem en alguns dels punts de la València franquista on donaran unes xicotetes explicacions acompanyades d'algunes fotografies de la mà de Josep Maria Azcárraga per a veure alguns dels punts més importants del franquisme en el centre de València. Hem estat primer de tot de la plaça de l'Ajuntament i anem a fer algunes preguntes a les persones que han vingut a la passejada. Hola, Sergio Caballero.
Hola.
Perquè has vingut a la passejada, quin interès tens en este tema?
Principalment guia rutes per la ciutat i me pareix interessant el que estàvem plantejant, la València del primer franquisme, podríem dir. És algo desconegut, heu estat presentant. Era interessant descobrir puestos de la ciutat des d'un altre punt de vista.
Moltes gràcies. Anem a passar a preguntar-li a una altra de les assistents a la passejada. Hola, el teu nom, per favor?
Em dic Arantxa.
Hola, Arantxa, per què has vingut a la passejada? Quin interès tens en este tema?
Jo sóc arqueòloga, membre d'Arqueoantro, i estic fent les exhumacions, les identificacions en els cementeris del País Valencià. M'avellia el poder complementar a la feina i a la tasca que fem dia a dia en les fosses, complementar-la amb la nostra visió de la meva ciutat, que és València, i tindre aquesta guia per a jo després poder transmetre també als meus fills i a les persones que m'acompanyen mentre passegen i donar a conèixer eixa València franquista.
Moltíssimes gràcies.
De res.
Rafa Cuesta, per què has vingut a la passejada? Quin interès tens en este tema?
Pues m'agrada conèixer el que ha sigut la ciutat i perquè tant Carmen Agulló i com José María Azcárraga saben molt i per aprendre d'ells.
Moltíssimes gràcies.
A continuació, en roig al calendari, que conduís el company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Castelló de la Plana serà l'epicentre de la jornada del 25 d'abril que organitza anualment Acció Cultural del País Valencià i que enguany se celebra el dissabte 7 de maig, una ocasió que serveix per a commemorar l'aniversari de la pèrdua de la llengua a les institucions i les lleis valencianes en la batalla d'Almansa, però que serveix sobretot per a reivindicar que hem de seguir lluitant perquè el País Valencià assolisca la plenitud com a poble. La ciutat recordarà 40 anys després l'aplec de Castelló del 1982, on es festeja el cinquantenari de les normes de Castelló, una cita on John Fuster va pronunciar un dels seus discursos més reconeguts en defensa de la llengua. La celebració també servirà d'homenatge al primer president de l'entitat a motiu de l'any John Fuster. La jornada del 7 de maig comença a les 12:30 a la plaça Hort dels Corders amb l'espectacle Arrel de Noelia Llorenç Titana i Miquel Gil. Aquest espectacle forma part del mural sonor, un repàs a la música feta en valencià des dels seus inicis fins a l'actualitat. A la vesprada tindrà lloc la manifestació amb el lema Ara i sempre som País Valencià, que recorrerà els principals carrers de la ciutat. Prèviament, a les 4:30 se celebrarà una trobada de moixerangues de tot arreu del País Valencià. Com a cloenda, hi haurà una gran festa amb concerts i cultura popular a la plaça de Bous. El cartell estarà format per la resta d'espectacles que conformen el mural sonor, Pell, Beta i Carrer, dirigit respectivament per Mireia Vives i Borja Penalba, Mai Ibáñez i Tardor i la banda No Falla. Tots estaran acompanyats per una variada representació de la música en valencià. Escoltem ara els ports, amb lletra d'Aina García Carbó i la interpretació de Noelia Llorenç Titana, una cançó de l'àlbum Arrel del mural sonor del País Valencià, que és un homenatge a la música tradicional, a través d'un viatge per les comarques, els seus cants i els seus poetes.
Us comentaré algunes de les activitats que farem a Carrevolta en les pròximes setmanes. Tot això a banda dels actes que s'inclouen en les jornades en temps incerts de Pas per la Revolta, que hem comentat ades a l'inici del programa. En primer lloc, dir-vos que divendres 6 i divendres 7 de maig continuen les formacions que organitza l'ONG Perifèria, sota el títol de Eines per a l'Activisme Social. Passant a la següent setmana, dilluns 9, dimarts 10 i dimecres 11 a les 7 de la vesprada tornarem a acollir Pint of Science, uns cicles que ja havíem fet en diverses ocasions i que es basen en la divulgació científica, però això sí, en un ambient, diguem, informal, prenent-nos una cervesa o la beguda que més ens avellisca. Enguany les tres xerrades que podreu escoltar a Carrevolta s'inclouen en el cicle Ment Meravellosa. Passant a la setmana següent, dissabte 14 de maig, tenim a les 8 de la vesprada concert amb Saïm i Cigüenya. Passant ja al 10 de maig, inaugurarem una nova exposició, en aquest cas de Gracià Calvet. I passant a la setmana següent, el dia 20, farem l'obra de teatre Tot inclòs. Ja passant a l'última setmana, volem comentar-vos, dilluns 23 de maig, a les 7 de la vesprada, presentarem el llibre Retales de una bandera blanca de Javier Bardón, un acte que organitza l'entitat Asicom. Dimarts 24 de maig, com tots els dimarts de final de mes, hi haurà a partir de les 8 la tertúlia d'arquitectura. I per acabar, divendres 27 de maig, a les 7 de la vesprada, presentarem la novel·la Altaia, de Juli Capilla. Fins així l'emissió d'avui. Una abraçada, amics i amigues, i ens retrobem ben prontè.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del món.
Benito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Benítez.